Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Segons les dades oficials de DIF i que avui explica el diario.es, els trajectes i parades corresponents a la línia R2 Sud de Rodalies van patir l'any passat, l'any 2022, incidències greus un de cada tres dies. Un de cada tres. Les xifres recollides mostren un total de 148 incidències en aquesta línia al llarg de l'any. Cadascun d'aquests problemes va ser considerat significatiu per part de l'empresa que gestiona la xarxa, per Adif, per haver causat almenys 100 minuts de retard, 100 minuts en un o més trens. El problema de Rodalies i bàsicament d'Adif continua un dia més, una setmana més, un any més, una dècada més, i no passa res. No passa res. Res. I com aquest davantal d'avui és vintage, que les coses vintage acostumen a vendre's molt bé al present, recordem el que deia l'editorial conjunta dels diaris el novembre del 2009, que va ser dos anys després d'aquella primera gran manifestació que va ser per les infraestructures l'any 2007, on van anar 200.000 persones i que va ser el pròleg del procés que va acabar derivant en el clam independentista. En aquella editorial conjunta llegíem. Fixeu-vos, això estem parlant... És que aquestes coses... Estem parlant de l'any 2009. O sigui, fa 14 anys. Diu, deia aquell editorial, hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que preocupació. Hi ha un creixent atipament per haver de suportar la mirada irada dels que continuen percebent la identitat catalana, institucions, estructura econòmica, idioma i tradició cultural, com un defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una somiada i impossible uniformitat. Els catalans paguen els seus impostos sense privilegis forals. Contribueixen amb el seu esforç a la transferència de rendes a l'Espanya més pobra. Afronten la internacionalització econòmica sense els quantiosos beneficis de la capitalitat de l'Estat. Parlen una llengua amb més marge demogràfic que el de diversos idiomes oficials a la Unió Europea. Una llengua que, en lloc de ser estimada, resulta sotmesa tantes vegades a un obsessiu escrutini per part de l'espanyolisme oficial. Aquests dies els catalans pensen, sobretot, en la seva dignitat. Convé que se sàpiga. Això deia l'editorial conjunta del 2009, però encara deia alguna cosa més. Segueixo. Ningú que conegui Catalunya posarà en dubte que el reconeixement de la identitat, la millora de l'autogovern, l'obtenció d'un finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran sent reclamacions tenaçment plantejades amb un amplíssim suport polític i social. Si és necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima resposta d'una societat responsable. Fa 14 anys. 14! No passa res. Callats. I sense cap voluntat d'anar junts cap enlloc. I seguim avui, 14 anys després, els horaris promesos a la R2 Sud, que no apareixen i que continuen amb retards. Felicitats pel premi. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Dilluns 8 de maig del 2023.
I avui serà un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvol, suavitat ara i un migdia càlid, però a partir de demà tornen les tempestes.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen les llargues cues a la Ronda de Dalt en sentit sud entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi durant 10 quilòmetres. I també van més plenes la C31 i la C32 als trams de Sant Boi i el Prat de Llobregat cap a Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Atenció a aquesta notícia que avança RAC1 i que va en paral·lel al que deia l'Organització Mundial de la Salut divendres passat. L'OMS no és partidària de retirar la mascareta als hospitals, com a mínim pels sanitaris i pels pacients vulnerables. L'Organització Mundial de la Salut va decretar divendres passat la fi de l'emergència sanitària global pel Covid, però la seva portaveu, Margaret Harris, ha fet una crida a no baixar la guàrdia perquè la pandèmia del coronavirus, diu, no s'ha acabat. Per això, 10 dies després que el Departament de Salut demanés al Ministeri de Sanitat que aixequés l'obligació de dur-les als centres sanitaris, la portaveu de l'OMS reclama continuar protegint-ne els treballadors. Margaret Harris ho ha dit en declaracions al Món a RAC1.
És recomanable mantenir la mascareta als hospitals, particularment pels sanitaris, perquè tenen més risc d'infecció que ningú i necessitem que continuïn sans. És molt recomanable que continuïn portant màscares, evidentment.
En canvi, l'Organització Mundial de la Salut sí que obre la porta a permetre que alguns pacients vagin a l'hospital sense mascareta, però creu que n'haurien de continuar portant almenys tots els que siguin vulnerables.
Normalment, si vas a l'hospital és que ets una persona vulnerable. Si, per exemple, ets una dona embarassada, ets més vulnerable als efectes de la Covid. Per tant, crec que les autoritats ho haurien d'estudiar cas per cas, però és competència seva.
Aquestes recomanacions de l'OMS xoquen directament amb la proposta de la Generalitat, que és partidària de retirar la mascareta com a principi general i reservar-la només per a aquelles persones que vagin a un CAP o un hospital amb símptomes d'una infecció respiratòria. De fet, és una proposta que el Departament de Salut va reiterar divendres al Ministeri de Sanitat, que és la competent, arran precisament de la fi de l'emergència sanitària global decretada per l'OMS. Però aquesta no és l'única discrepància entre l'Organització Mundial de la Salut i les autoritats sanitàries. La portaveu de l'OMS lamenta que hagin abaixat la guàrdia malgrat que la pandèmia, diu, no s'hagi acabat. Jordi de Planell.
Sí, l'OMS critica que la immensa majoria de països hagin deixat de fer testos a la població i recorda que les PCRs són clau per prevenir l'aparició de variants noves que reactivin la virulència del Covid.
Si paren de fer testos, paren la vigilància i no saben què ens espera. S'han de fer testos, sobretot PCRs, que ens permeten seqüenciar el virus i veure si tenim una nova variant i, per tant, un nou problema. I els països no hi paren prou atenció, malgrat que una de les lliçons és que cal continuar vigilant i cal parar atenció a l'evolució del virus a la nostra comunitat.
La portaveu Margaret Harris també reclama mantenir el ritme de vacunació, sobretot entre els tres grans grups que l'OMS considera de risc. Són el personal sanitari, els majors de 60 anys i els pacients amb patologies prèvies o altres condicionants que els facin vulnerables, com les dones embarassades. La doctora Harris recorda que encara detecten un nivell alt de circulació d'una de les variants més recents del coronavirus, la variant XBB 1.5, que a Catalunya, per exemple, ja representa un 80% de tots els casos.
Aquesta variant està creixent arreu del món. Tot i que de moment no estem veient que causi més casos greus, continuem vigilant-la.
Més enllà del Covid, l'OMS també està molt pendent d'altres virus que provinguin d'espècies animals, perquè un d'ells podria esdevenir l'artífex d'una nova pandèmia mundial. Un dels virus a què segueixen la pista dia a dia és el de la grip aviària, que ja ha demostrat que pot fer el salt de les aus als humans. Ara bé, l'OMS llença un missatge de calma, perquè explica que no ha detectat un augment de la transmissió d'aquest patogen, ni tampoc cap infecció persona a persona.
Escoltem el comentari que posa la periodista de RAC1 especialitzada en salut, Laia Colomer.
Per nosaltres, l'anunci de divendres de l'Organització Mundial de la Salut és purament simbòlic, perquè aquí fa temps que el sistema sanitari ja no tracta el Covid com una emergència, però l'OMS havia d'esperar que tot el món arribés al punt on fa mesos vam arribar nosaltres, perquè sí, el Covid ha tornat a demostrar que som aquesta petita part de món privilegiada que vam tenir accés a vacunes i tractaments tan bon punt van aparèixer. És normal que l'OMS encara demani prudència. L'emergència se'n va, però el virus es queda. Hi haurà casos, onades i també morts. Tedros Adhanom explicava aquest mateix dia divendres que encara n'hi ha una cada 3 minuts al món. Massa coses han passat en aquests 3 llargs anys per no haver pres cap lliçó. No negaré que moltes vegades m'havia imaginat el moment d'haver d'explicar el final de l'emergència mundial, perquè, com deia, encara que sigui simbòlic, com són d'importants els símbols per acabar de tancar una porta que esperem no haguem d'obrir mai més.
Avui el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació Lluita contra les Infeccions, serà al Món a RAC1 cap a 11:15. Amb ell parlarem, evidentment, d'aquesta notícia, del que ha dit que avui al Món a RAC1 l'Organització Mundial de la Salut, la seva portaveu Margaret Harris, que diu que la pandèmia encara no s'ha acabat. Parlem amb el doctor Clotet d'aquest tema, sinó també ho farem de les infeccions de transmissió sexual, les ITS, que han crescut darrerament i, de fet, segons les últimes dades de la Xarxa Espanyola de Vigilància Epidemiològica, estan a les xifres de fa 25 anys. Però a més parlarem, òbviament, de la 13a edició de la gala benèfica People in Red, que es farà aquest vespre al MNAC i que plegarà protagonistes com ara Andreu Buenafuente, Miguel Poveda, el Mac Lari, Nando Jubany, entre molts altres. La cita, impulsada precisament pel doctor Bonaventura Clotet, té com a objectiu recaptar fons amb fila ja inclosa i difondre els avenços científics que s'han assolit per lluitar contra les malalties infeccioses que suposen la quarta causa de mortalitat a tot el món. La gala torna després de l'èxit any rere any i també el de l'any passat postpandèmia del coronavirus en què es van recaptar més de 775.000 euros. Mar Poyato.
La gala People in Red coincideix aquest any amb el 30è aniversari de la Fundació Lluita contra la Sida, que des de l'any passat es diu Fundació Lluita contra les Infeccions, per anar més enllà i poder atendre i tractar pacients amb diverses malalties infeccioses, com ara el Covid o la verola del mico. Hi assistiran unes 750 persones, entre les quals hi haurà l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, amb la seva dona Núria Cunillera, la model Martina Klein i el tenista Àlex Corretja, actrius i actors com Marc Clotet i Natàlia Sánchez, Lucía Rivera, Aida Domènech o Macarena García, entre molts d'altres. La gala estarà conduïda per Andreu Buenafuente, la gastronomia anirà a càrrec del xef amb estrella Michelin Nando Jubany i el DJ Fede Sardà amenitzarà la ballada fins ben entrada la nit amb còctels del premiat Manel Vehí.
Ens ho explicarà cap a quarts d'11 el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació de Lluita contra les Infeccions, aquest matí a la tertúlia del Món a RAC1. Avui es compleix una setmana de l'avaria que ha posat cap per avall el servei de trens de la R2. Sobretot la seva part sud i de gairebé tots els trens regionals de Catalunya. La setmana comença amb una informació que ens ha deixat astorats. La llegim al diario.es i diu que, segons consta, els informes elaborats per Adif i lliurats a la Generalitat, l'any passat aquesta línia, la R2, va tenir 148 incidències greus. És a dir, que van causar com a mínim un retard d'una hora i 40 minuts en un o diversos trens. El mes més dur pels usuaris va ser el setembre passat, amb 14 dies d'endarreriments i 4 jornades amb diversos incidents a la vegada. Malgrat aquestes dades, Renfe assegura que la R2 Sud es troba a la mitjana d'incidències respecte de la resta de la xarxa de Rodalies. Això és el que diuen les xifres. Sobre el terreny, la jornada ha començat malament. Els usuaris de la R2 Sud no saben quan passaran els trens perquè la informació que hi ha a les estacions és incorrecta. És a dir, si un usuari els consulta a internet, veurà els horaris bons, però si consulta les pantalles de les estacions, veurà els antics. Renfe informa RAC1 que treballa per aclarir els horaris tan aviat com sigui possible. Sapiguem a aquesta hora del matí, a les 8 i 12 minuts, quina és la situació a la línia R2 Sud i als regionals de Tarragona, de l'Ebre i de Lleida. Des de l'estació de Gavà, informa aquesta hora Carolina Gramunt.
Embolic seria la paraula que millor definiria el matí que s'està vivint a l'estació de Gavà. Renfe ha anunciat un tren de Rodalies cada 30 minuts i és cert que estan passant 3 trens per hora i sentit, 2 Rodalies i un regional, però no estan passant a les hores que mostra la pantalla d'informació. Per tant, molta indignació entre els viatgers perquè no poden saber a quina hora passarà el seu tren. Indignació també perquè quan els trens arriben aquí a Gavà van tan plens que és pràcticament impossible pujar. Els que aconsegueixen fer-ho van exageradament apretats i alguns fins i tot s'han hagut de quedar a l'andana. A més, en tota l'estació només hi ha una pantalla i està just a l'entrada. Per tant, la gent que es troba a les vies esperant el tren no pot veure aquesta pantalla i la desesperació per no saber res augmenta. Alguns criden als de seguretat per demanar que mirin les pantalles per saber quanta estona falta perquè arribi el seu tren. I, per cert, que en unes hores Pere Aragonès visitarà aquí l'estació de Gavà per veure l'estat de la incidència, com ja va anunciar divendres a través d'una carta que va enviar la ministra de Transport, Raquel Sánchez.
Gràcies, Carolina Gramunt, des de l'estació de Gavà, és a dir, que si voleu saber quina hora surt el tren, mireu internet, no mireu el que diuen les pantalles de les estacions, que no va. Per intentar pal·liar les aglomeracions i la resta de problemes, Renfe treballa per posar més autobusos complementaris. I aquest matí, això sí, estrena una línia directa més entre l'estació de Sant Vicenç de Calders i la capital. L'objectiu és que serveixi als usuaris dels trens regionals que un cop arribin a Sant Vicenç no continuen fins a Barcelona perquè l'avaria no ho permet. Això sí, aquest autobús només funciona de 6 a 9 del matí cap a Barcelona i de 6 a quarts de 9 del vespre en sentit contrari. Se suma als autocars organitzats també des de les estacions de Castelldefels i de Gavà fins a la ciutat de Barcelona. Tot això després d'un cap de setmana amb força incidents, que també Rodalies. Ahir un robatori a la R4 va tallar la circulació de combois entre les estacions de Molins de Rei i Cornellà del Llobregat, segons Adif. El motiu d'haver d'interrompre el servei va ser un robatori de cable a Sant Feliu de Llobregat. Les incidències a Rodalies són el pa de cada dia de milers d'usuaris. De fet, mirant amb lupa els informes oficials de DIF del 2022, en 4 de cada 5 dies, 4 de cada 5, hi va haver trens amb endarreriments greus. A més, durant l'any passat, el 2022, es van cancel·lar més de 2.000 convois a Catalunya. Totes les dades completes, les ha obtingudes el diari Punt.es. En repassem les claus amb aquest informe del Víctor Cullell.
Quants dies de l'any hi van haver retards greus?
En 284 dies dels 365 que va tenir el 2022.
I què es considera un retard greu?
Són aquelles incidències que provoquen retards acumulats de més d'una hora i 40 minuts.
Es van cancel·lar més de 2.000 trens.
1.976 eren trens de Rodalies i 183 de mitja distància.
Quin va ser el motiu principal dels retards?
De llarg, els diferents tipus d'avaries. Tot i això, un altre dels motius que va fer perdre molts minuts va ser la falta de personal de conducció a l'inici del servei o a l'hora de fer el relleu al primer conductor.
I quina línia de Rodalies va ser la que va patir més incidències?
La línia R4, la que va de Sant Vicenç de Calders a Manresa, seguida per la línia RG1 entre Mataró i Portbou i la R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
I això, repeteixo, segons l'informe que va fer ahir i que continua avui el diari Punt.es, un dels motius principals dels retards, atenció, és la falta de del maquinista al tren a l'hora de sortir. Si no hi ha maquinista. Gairebé una cinquena part del retard i cancel·lacions dels trens a Rodalies l'any 2022 van ser per aquest motiu. Si bé això s'ha interpretat com que falta personal per cobrir els trens, cosa que sí que va passar durant la pandèmia del coronavirus, el problema a Rodalies ara no és aquest, ni el Sant Martí.
La majoria de casos en què va faltar el maquinista no va ser perquè n'hi hagués de baixa o en faltessin, sinó que respon a un problema de com es distribueixen. Cada tren de Renfe porta, durant el trajecte, dos o tres maquinistes, segons el tram. El personal va canviant cada certes estacions, segons la zona per on va passant el tren, perquè cadascun té uns trajectes i unes línies assignades, i una estació base. I aquí rau el problema. Si un maquinista du un tren que va amb un endarreriment considerable, no pot arribar a l'hora assignada a una estació en què haurà d'agafar un altre tren. Això passa, per exemple, a les línies R1, R3 i R4. Són tres trajectes molt diferents, però comparteixen maquinistes. Si un dia hi ha un problema només a l'R1, pot passar que s'acabi contagiant a la resta perquè els maquinistes que van tard al Maresme després han de conduir un altre tren, per exemple, de l'R4, han de fer el canvi a l'estació de Sants i no arriben pas a l'hora. Això però no té res a veure amb la manca de personal que hi va haver entre el 2020 i el 2021 i que va destapar RAC1 aleshores. Ja fa més d'un any es van incorporar desenes de maquinistes per cobrir les baixes per jubilació i ara, amb menys trens de l'habitual a línies com l'R1 i l'R4 per obres o a l'R2 Sud per la incidència, la ràtio de personal s'ha recuperat.
Escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Eva Comas.
Llegeixo aquestes frases d'opinió des de l'estació de Renfe de Gavà, just al davant de la cabina de senyalització incendiada de resultes que hi va caure al damunt una catenària. A mi no em preocupa el llamp inexistent. El que em preocupa és que una cabina tan important, de fet un mòdul prefabricat, estigui posat just a sota d'una catenària quan sabem que les catenàries cauen. Demanaria al president aragonès que avui, quan vingui a Gavà, s'hi fixi i que truqui la ministra Raquel Sánchez, exalcaldessa d'aquesta població, per dir-li que una cabina tan valuosa no pot estar posada al sol i a la serena. La ministra, tot i que és el seu poble, ni s'hi ha apropat a l'estació i ha acusat la Generalitat de crear una polèmica artificiosa. Jo, com els usuaris de la R2 Sud, portem dècades empassant-nos els nervis i la ràbia dels retards i d'anar terriblement encaixonats. Com que no s'han complert les promeses d'inversió, cal exigir el traspàs total de Rodalies. Si no, correm el perill que tot el país acabi a sota d'una catenària.
Gràcies des de l'estació de Gavà, Eva Comas. Per cert que avui en parlarem d'aquest tema, evidentment, amb la Mònica Terribas, amb el Màrius Carol, amb el Miquel Samper, a la Teresa Cunillera, que evidentment fa molts anys que tant Teresa Cunillera com Miquel Samper, com Màrius Carol, com Mònica Terribas parlen d'aquestes rodalies que, i els seus retards habituals, i també li preguntarem a Pablo Iglesias si allò que en diuen cercanies a Madrid funciona tan malament com habitualment funciona aquí. Repeteixo, a la tertúlia avui del món a RAC1. 8 i 19 minuts, la pluja de les últimes hores ha donat un petit bri d'alè enmig de la sequera que viu tot Catalunya. Entre la tarda i la nit d'aquest diumenge, que hem deixat enrere, l'aigua ha caigut, i de quina manera, en alguns indrets especialment importants de cara a recuperar una mica les reserves dels embassaments més buits. Com s'acostuma a dir, ha plogut bé. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ja va ploure bé, va ploure, no havia de ploure?
Sí, van caure aquest ruixat, sobretot cap al Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Berguedà. Es van arribar als 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Ull de Ter, és el punt on neix el riu Ter, precisament. 37 litres per metre quadrat a Molló, 50 gairebé a Camprodon, 31 a Núria, 22 a Sant Joan de les Abadeses, registres entre 12 i 20 litres per metre quadrat, per exemple, a la comarca d'Osona. Per tant, sí que va caure l'aigua on havia de caure i en alguns punts no va caure tan bé, per exemple, a les comarques de Ponent, on feia més de 70 dies que no hi plovia, però aquests ruixats van venir acompanyats de calamarsa o pedra, i això ha portat alguns problemes en el cas dels fruiters i també els cereals. Però la part bona és la part que comentem de les comarques, bàsicament, de Girona i nord de Barcelona, que és on es va recollir aquesta aigua que ha anat directa als embassaments. I la bona notícia, també, és que això no es queda aquí.
Perquè sembla que hi ha bones notícies, no?, aquesta setmana... Sí. Cada dia dius que ha de ploure?
Pràcticament, sí. Avui no. Avui serà un dia de treva, sol, núvols prims, algunes boires ara de bon matí, també algun núvol baix, després a la tarda alguna nuvolada, temperatures que es mantenen altes, però a partir de demà tornen aquestes tempestes. Demà al migdia començaran ja el Pirineu, el Prepirineu, comarques de Girona, Catalunya Central, i de cara al vespre s'estendran també de manera més dispersa cap a la resta. Dimecres també començarem el dia amb pluja al Vallès, al Maresme, a la Selva i també al Gironès, i a la tarda, sobretot concentrats aquests xàfecs a les comarques de Girona i també punts del Pirineu. Dijous, entre Girona i Barcelona, també s'esperen alguns ruixats, i divendres sembla que podria ser un dia plujós a moltes comarques. Per tant, bona notícia, aquest canvi de tendència, i a més amb una baixada de les temperatures que notarem a partir de dimecres. Entre dimecres i divendres baixen entre 8 i 10 graus aquests termòmetres.
Aviam, que de les coses clares. Sí. Ha anat molt bé,
sí.
Pot anar molt bé... Però això ni de bon tros arregla el problema de la sequera.
No, necessitem molta aigua per arreglar aquesta sequera. Penseu que l'any 2008, si agafem el mes de maig com a exemple, vam tenir 4 o 5 episodis de pluges, però estem parlant de registres d'entre 100 i 150 litres a les capçaleres dels rius. Per tant, és molta aigua que no té res a veure amb aquests 70 litres que van caure ahir, ni amb aquests ruixats que anirem tenint aquesta setmana, perquè no s'espera cap gran temporal. Però mira, és millor això que no per res.
Evidentment, aquestes pluges, però en cap cas posen punt final, com deia ara la Mònica Usart, a la sequera, i un dels sectors més afectats és l'agricultura. Els pagesos són conscients que tenen números a perdre bona part de la collita i adverteixen que si es deixa caure el sector agrícola, al darrere en cauran molts més, com el transport o el comerç. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, a RAC1.
Anem al col·lapse gairebé del 90% de producció de fruita dolça de Catalunya. I això podria ser una afectació dels mercats a nivell europeu. Col·lapse de l'economia catalana.
De fet, el sector agroalimentari representa el 19% del PIB de tot el país. És, per tant, un dels motors econòmics principals, fins i tot per davant del turístic o del farmacèutic, Marina Arbós.
La sequera amenaça directament l'agricultura, un sector que només a les Terres de Lleida genera 12.000 llocs de treball directes. A més, aquest any es preveu que es perdi pràcticament tota la collita. Entre una cosa i l'altra, el desastre a l'agricultura acabarà repercutint en molts altres sectors econòmics. Ho ha explicat a RAC1 el vicepresident de la patronal PIMEC a Lleida, Manel Llaràs.
Té una afectació a altres sectors, com pot ser el sector del transport, perquè no hi ha tanta exportació de fruita als països europeus, però també té una derivada en altres sectors, el sector de la fleca, que depèn directament del cereal. També hi ha una afectació al sector comerç, perquè és una cadena de que aquest sector agro tan important no tindrà un consum, un nivell de consum com altres anys.
Una altra conseqüència és que, com que hi haurà menys oferta, també s'apujaran els preus. Ho ha dit també a RAC1 el secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona.
I si el sector agricultura va malament, doncs això és un efecte clar a la resta, no? A la resta de l'Estat o a la resta de Catalunya, doncs els preus dels aliments aniran a l'alça.
I més enllà d'un augment de preus, les cooperatives alerten que aliments com les peres, les pomes, la llet o l'oli d'oliva podrien costar de trobar als supermercats.
Unes pluges, la d'aquests dies que explicava la Mònica, que han anat molt bé, sobretot per frenar els incendis i remullar el sotabosc. I un element més de la sequera que ens situa a l'altre costat del Pirineu. El govern de França ha anunciat que prohibeix la venda de piscines a la Catalunya del Nord a partir de demà passat. La mesura el que vol és combatre justament la falta d'aigua que també hi ha a les comarques nord-catalanes, on fa gairebé 2 anys que plou menys del que és habitual. La prohibició busca evitar la picaresca dels que estiguin tentats de comprar piscines petites de plàstic com a alternativa a les piscines d'obra.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
24 minuts, us ho avança RAC1. Els infants i adolescents denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana. Són casos que poden haver viscut dins l'escola, però també en l'àmbit familiar o personal. Així ho recullen les dades de la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència en el balanç del seu segon any de funcionament arreu de Catalunya. Són 9 casos més a la setmana que en el primer any d'activitat. Els tipus que més pugen són els que tenen a veure amb l'assetjament escolar, però també els casos de maltractament per part d'un adult o de violència masclista. Eudal Martínez.
El Departament d'Educació va posar en marxa l'USAP a l'abril del 2021 per facilitar que els infants poguessin denunciar qualsevol tipus de violència i acompanyar-los. Segons les dades a les quals ha tingut accés RAC1, en aquests dos anys la unitat ha registrat 2.132 incidències i d'aquestes, 1.289 han tingut lloc en el segon any d'activitat de l'USAP, fet que suposa un creixement del 52% respecte al primer any. 4 de cada 10 alertes que fan els escolars catalans tenen a veure amb casos d'assetjament a l'escola, però 3 de cada 10 fan referència a situacions de maltractament infantil i gairebé 2 de cada 10 a violència masclista. En tots aquests casos, les dades pugen respecte al primer any. En canvi, els avisos que tenen a veure amb la salut mental han baixat de 70 a 57. Els alumnes poden contactar amb l'USAP a través del telèfon 900-923-098 o també per correu electrònic. La majoria de casos els acaben resolent entre la mateixa USAP i el centre on estudia el menor, tot i que alguns casos també es deriven als Mossos, la DGAIA o la Fiscalia.
8 i 26 minuts, Barcelona prohibirà anar amb patinet o amb bicicleta per qualsevol vorera de la ciutat. És a dir, que aquests vehicles hauran de circular obligatòriament per la calçada. Segons avança avui La Vanguardia, ho establirà la nova ordenança de circulació, ja que estan llestint els últims tràmits. Fins ara, les bicis i els patinets només podien anar per les voreres que feien més de 5 metres d'ample. Però quan entri en vigor el text nou, només hi podran anar els menors de 12 anys i els seus acompanyants. Els responsables de l'Ajuntament creuen que la limitació a 30 per hora i l'ampliació de la xarxa de carrils bici ho fan possible. A banda de la prohibició d'anar per la vorera, la nova ordenança també implica els següents canvis. Per anar amb patinet s'haurà de portar casc obligatòriament. Amb bici, no. Però amb patinet, sí. En un mateix patinet no podrà anar-hi més d'una persona. Els patinets hauran de portar timbre i llums davanters, posteriors i de fre. Els menors d'edat hauran de donar 0-0 si els fan un control d'alcoholèmia. Serà obligatori baixar de la bicicleta o el patinet quan hi hagi aglomeracions de gent en carrers peatonals. Els patinets podran circular com a màxim a 25 per hora. Això quan vagin per la calçada. Si circulen per carrils bici pintats sobre la vorera, no podran superar els 10 per hora. Aquesta nova ordenança, com deien, s'està acabant d'enllestir. Algunes entitats han presentat al·legacions al text, entre d'altres perquè ampliï l'edat en què es pot anar per la vorera fins als 14 o als 16 anys. Més coses sobre Barcelona. Les habitacions turístiques continuen existint a la ciutat, tot i estar prohibides per llei, el que explica avui el periòdico. Encara que l'Ajuntament va prohibir fa 2 anys que els propietaris d'un pis lloguin habitacions per dies a turistes, si és que ells també resideixen a l'habitatge, segons el diari, les aplicacions de lloguer turístic en continuen estant plenes. Per una banda, per propietaris individuals que s'arrisquen a les sancions per poder mantenir un ingrés, en aquest cas una nit costa entre 50 i 100 euros, i per l'altra, per xarxes d'explotació turística que fan pagar les nits de mitjana al voltant de 300 euros i que fins i tot poden arribar als 1.000 euros per nit en casos concrets. Per altra banda, l'Ajuntament treu pit i afirma que el dispositiu per evitar aglomeracions de turistes als búnquers del Carmel funciona. Aquest ha sigut el primer cap de setmana en què s'ha prohibit l'accés durant les nits al Turó de la Rovira. La regidora del districte d'Horta Guinardó, Rosa Larcón, creu que s'hi respira més tranquil·litat que abans.
Al pujar molta menys gent, cada cop està més tranquil tot l'entorn. Encara hem de fer passos en aquest sentit i el dispositiu no ha acabat i continuarem treballant, però el que realment està clar és que ni els búnquers ni els voltants no té res a veure la situació d'ara amb la situació de fa unes setmanes o la setmana passada mateixa.
Però des de les d'altres zones de la ciutat aparteixen que aquestes mesures no solucionen el problema de la massificació, ja que els turistes es desplacen a altres indrets per veure les postes de sol, com la muntanya Pelada. Els seus veïns ja han denunciat que aquest mirador s'ha convertit en el nou punt massificat. Pràcticament 8:45 del matí. Avui també parlem a la tertúlia. Falten poc més de 3 dies perquè arrenqui la campanya electoral per les eleccions del 28 de maig i Pedro Sánchez continua amb la seva col·lecció d'anuncis que va iniciar fa setmanes. Ahir a Tenerife en va fer un altre. I també relacionat amb l'habitatge. El govern espanyol, a través de l'Institut de Crèdit Oficial de l'ICO, avalarà el 20% de les hipoteques per la compra d'un habitatge als joves menors de 35 anys. Vaja, 35 anys jove, sí, jove i ets... Però, bueno. Des de Madrid, Roger Perciba.
Pels joves, la condició és tenir unes rendes que no superin els 37.800 euros anuals. Les famílies amb fills a càrrec seu i les monoparentals no tindran limitació d'edat per demanar l'aval i més beneficis en funció del nombre de fills. Aquesta línia de crèdit s'aprovarà demà al Consell de Ministres, l'últim abans que comenci la campanya electoral. Sánchez ha anat dosificant els anuncis relacionats amb l'habitatge i sempre en cap de setmana per mirar de marcar l'agenda política de la setmana que comença.
Andan un poco molestos estos de la derecha que anuncio medidas. Evidentemente anuncio medidas porque este es un gobierno que hace, no que deshace, sino que hace, que plantea avances sociales.
Aquest cap de setmana, els anuncis de Sánchez també han tingut els joves com a beneficiaris. Primer, amb la bonificació dels bitllets de tren i després amb les hipoteques de l'ICO. Per cert, que el Partit Popular diu que Sánchez els copia perquè a les comunitats on governen ja avalen entre el 15 i el 20% de la hipoteca dels joves amb dificultats per comprar un pis.
Ho deia ara en Roger, Pedro Sánchez s'ha convertit aquests últims dies en un taulell d'anuncis de campanya. El president del govern d'Espanya va tancar el mes d'abril encadenant promeses una darrere l'altra en matèria d'habitatge. En total es va comprometre a posar al mercat 183.000 pisos socials al llarg dels pròxims anys, però això només era el tret de sortida. Aquest cap de setmana, entre divendres i diumenge, Pedro Sánchez ha fet tres grans anuncis. Divendres va prometre invertir 560 milions d'euros extra en educació. El dissabte va assegurar que subvencionaria la meitat, el 50%, dels bitllets d'Interrail als menors de 30 anys i que posaria en marxa un Interrail espanyol amb descomptes pels joves. I ahir diumenge ho va rematar amb el compromís d'avalar els menors de 35 anys que vulguin hipotecar-se per comprar un pis. Tot plegat a les portes d'unes eleccions municipals i amb força indrets també autonòmiques que es presenten ajustadíssimes. Avui ja comença a haver un reguitzell d'enquestes als diaris. Per exemple, El País publica sondejos al País Valencià i a la Comunitat de Madrid. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso tindria majoria absoluta. Al País Valencià, Ximo Puig ho tindria prou de cara per repetir el govern d'esquerres, encara que no guanyaria les eleccions. Ho repassem amb Nil Sant Martí i Agustí Serrat.
Al País Valencià l'escenari encara és obert. El PP té tots els números de guanyar-hi les eleccions arran de la desaparició total de Ciutadans. Seria una victòria, però estreta. Carlos Mazón, com a candidat popular, aconseguiria entre 33 i 35 diputats, un terç dels 99 del Parlament Valencià. Serien menys dels 37 que sumaven fins ara el PP i Ciutadans, com a dues candidatures separades. I a priori no en tindrien prou en Vox per arribar a la majoria. Els ultres pujarien fins als 13 o 14 escons, però no sumarien els 50 que calen per tenir la majoria absoluta. A l'esquerra, els socialistes també anirien amunt. Dels 27 diputats s'enfilarien els 30 o 31, força a prop, doncs, dels populars. Compromís mantindria els 17 escons amb Joan Baldoví com a nou candidat. I la clau perquè sumessin les esquerres seria el paper que faci Podem a les urnes. Si arriba al 5% dels vots i entra a les Corts, es pot repetir l'anomenat pacte del Botànic. Si no l'assolís, la llei d'on podria donar la majoria per molt poc que el PP i Vox. A hores d'ara Podem superaria aquest 5% que cal al País Valencià segons l'enquesta i que és més alt, per exemple, que llinda del 3% dels vots que calen per entrar al Parlament de Catalunya.
A la Comunitat de Madrid l'única gran incògnita és saber si Isabel Díaz Ayuso arriba a la majoria absoluta o se'n queda a les portes. L'enquesta del País li atorga 69 diputats dels 135, per tant, majoria absoluta pels pèls, entre un i dos escons per damunt. Si el pronòstic es compleix, no li caldrien els vots de Vox per res del món. Els ultres, per cert, mantindrien les 13 cadires que lidera Rocío Monasterio. A l'esquerra, el PSOE amb Juan Lobato i Més Madrid amb Mònica García pujarien una mica, traurien 27 i 26 diputats respectivament. Anirien amunt perquè es menjarien del tot a Unides Podem, que no entraria a l'Assemblea madrilenya. Passaria dels 10 diputats actuals, aconseguits fa dos anys en Pablo Iglesias de cap de llista, al 0. El motiu és que amb un 4,4% dels vots Podem no en tindria prou per entrar al Parlament regional.
Si fa o no fa, el diario.es va avui en la mateixa línia que El País i el sondeig que publica dona la revàlida al govern de Ximo Puig, que tot i no guanyar les eleccions, ho faria el PP, sumaria majoria amb Compromís i Unides Podem. El PP no sumaria amb Vox i Ciutadans passaria de 18 escons a 0, desapareixent així del mapa polític de del País Valencià. I una altra enquesta, en aquest cas de l'Espanyol, apunta que el PP, de Alberto Núñez Feijóo, i en aquest cas estem parlant de a tot l'Estat, per pistonada, però podria governar. Si avui hi hagués eleccions al Congrés espanyol, que seran a final d'any, el PP les guanyaria, malgrat que el PSOE retalla distàncies i quedaria només 5 punts dels populars. Feijóo aconseguiria 127 escons, Pedro Sánchez 92. Ara bé, com que Vox seria la tercera força, amb un 16% dels vots i 52 diputats, el PP podria governar si aconseguís el suport de l'extrema dreta. L'esquerra del PSOE, sumar, i romperia amb força, fregaria el 10% dels vots i aconseguiria 30 escons. Podem, en canvi, es quedaria amb només 8 diputats. Des d'avui i fins al final de la campanya, RAC1 oferirà cada dia la radiografia electoral d'un municipi del país que per algun motiu tingui especial interès a aquestes eleccions. I arrenquem amb Sant Cugat del Vallès. Sempre hi havia governat l'espai de Junts, però ara fa 4 anys va canviar l'alcaldia amb un pacte entre Esquerra, el PSC i la CUP. Els republicans aspiren a revalidar-lo, però Junts no en vol sentir ni a parlar. Adrià Santasusagna.
L'alcaldessa de Sant Cugat d'Esquerra, Mireia Ingla, creu que s'ha fet bona feina en aquests 4 anys i que cal consolidar-la. Per això ha explicat a RAC1 que li agradaria repetir la fórmula perquè els ciutadans de Sant Cugat estan contents.
Ja hem estat molt còmodes, hem fet molt bona feina, hem tingut un govern molt cohesionat, un govern seriós, un govern solvent que ha assumit amb responsabilitat el seu objectiu. Teníem un focus molt gran a sobre i, per tant, estic convençuda que si això no hagués estat així s'hagués sabut i és evident que això no ha passat.
Qui no veu igual és Josep Maria Vallès de Junts. Creu que Sant Cugat ha fet un pas enrere i que la ciutat està deixada. També n'ha parlat a RAC1.
Apel·lo a la gent. Ei, ja ho sabem el que tenim, eh? Ja hem patit l'experiment del tripartit en aquests 4 anys. Voleu 4 anys més de tripartit? Per tant, l'objectiu nostre, en aquest cas, és que no sumi.
Els temes que centraran en la campanya municipal seran sobretot l'habitatge, l'accés dels joves als pisos i també la mobilitat.
A partir d'avui, per cert, Correus començarà a repartir les butlletes als que hagin demanat votar per correu. La campanya electoral, doncs, que començarà la matinada de dijous a divendres. I divendres al matí, el futur de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona es decidirà, en part, a RAC1. Aquest divendres 12 de maig, de 9 a 10:45, RAC1 i La Vanguardia organitzen el primer debat electoral en campanya, per exemple, a Barcelona, alcaldia, Ernest Maragall, Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias, Anna Grau, Daniel Cirera i Eva Parera. Es farà el Museu de la Ciència Cosmo Caixa a Barcelona, obert al públic. Qui vulgui anar-hi de públic podrà omplir o pot omplir ja el formulari que hi ha al web de RAC1, RAC1.cat, i entrarà al sorteig de 65 entrades dobles i els guanyadors dijous rebran un correu electrònic explicant detalls. A més, també divendres i també de 9 a 10:45 el món RAC1 oferirà en desconnexió local els debats amb els principals candidats a l'alcaldia de Tarragona, Lleida i Girona. El futur de les 4 capitals del país es decideix a RAC1. Els convidats han estat consensuats, recordem, amb la Junta Electoral Central, que és qui ha de donar el permís per estar en aquest debat. Encara en plana política, l'exconseller d'Economia Jaume Giró escriu avui un interessant article a l'Ara en què carrega contra la consellera de Presidència pel desgavell de les oposicions. Diu Giró que la política sempre té dues dimensions, la ideològica i la tècnica, la de gestió. Això és precisament el que importa als ciutadans, que les coses funcionin bé, no com el cas del desgavell en les oposicions, i afirma que el país no es pot permetre que es cometin errors deguts a la incompetència. Per això, afegeix i acaba l'article que l'independentisme ha de fer una gestió competent, eficient i de qualitat si vol convèncer els ciutadans que les coses els anirien millor amb un estat propi. El Ministeri de l'Interior tem per la ciberseguretat de les empreses estratègiques. És per això que ja ha començat una ronda de contactes amb operadors de serveis essencials com ara Aena, Agbar, Endesa, Iberdrola o Naturgy. Tal com llegim a El Mundo, l'objectiu de les trobades és recollir informació sobre el grau de digitalització d'aquestes companyies per redactar un informe que s'enviarà immediatament al Consell de Seguretat. Tot plegat després que els tècnics d'Interior ja hi hagin detectat situacions que perceben com amenaces potencials i que, si es mantenen, podrien obrir vetxes importants en la seguretat d'aquestes empreses. El Regne Unit tanca en 3 dies de celebració i pompa per la coronació de Carles III i Camila. Aquest dilluns és festa a tot el país, és un festiu que s'ha afegit al calendari laboral precisament per marcar la coronació. Ahir al vespre, un concert en honor al monarca va reunir 20.000 persones als jardins del castell de Windsor per trobar tristes al marge de Take That, entre d'altres, però no ha estat una tasca fàcil. Elton John, Adele o Kylie Minogue, per exemple, van rebutjar-ne la invitació. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Aquesta ha estat la primera vegada que una coronació ha anat acompanyada d'un concert massiu i tot i que molts dels artistes no van tenir ni molt menys el seu millor directe, la passió per la família reial va aconseguir reunir cantants tan diferents com Lionel Richie, Andrea Bocelli o Katy Perry. diferència del dissabte de coronació, quan el rei va estar tota l'estona molt seriós, Carles III va mostrar-se més relaxat, rient amb algunes de les bromes que es feien a les introduccions entre cançó i cançó. El seu fill Guillem, l'hereu, va dedicar-li unes paraules en què també va recordar Elisabet II.
Com va dir la meva àvia quan la van coronar, les coronacions són una declaració d'esperança pel futur. I sé que és allà dalt, vigilant-nos amb afecte, i que ara seria una mare molt orgullosa.
Avui el Regne Unit és festiu i s'ha anomenat com el Dia de l'Ajuda perquè es pretén que els britànics participin en activitats de voluntariat. Ara bé, que ho acabin fent o no, ja no depèn del rei.
Va ser que aquesta nit Carles III i la reina Camila han aparegut per sorpresa al programa American Idol, una mena d'OT dels Estats Units. Ha estat durant una connexió amb Katy Perry i Lionel Richie. Es dona el cas que els dos són jurats del concurs i que no han pogut ser-hi com és habitual perquè estaven actuant al concert. Per això només un vídeo en què tots dos cantants sortien en una habitació que semblava el castell de Windsor i de sobte hi entraven el rei i la reina.
How long you'll be using this room for?
We have to give the room up right away.
I just wanted to check.
Thank you so much for coming.
No, but thank you so much for your brilliant performance. And Casey, it was wonderful. It really was.
Are we making too much noise?
Carles III pregunta quanta estona fa que sona a l'habitació i Lionel Richie diu que han de marxar immediatament. El rei els felicita per l'actuació i Katy Perry aleshores pregunta si estan fent massa soroll. Tot plegat dura poc més d'un minut. La majoria dels nord-americans creuen que Joe Biden no té ni la forma física ni mental suficient per ser president. En concret, un 63% dels nord-americans consideren que el seu president, que té 80 anys, no té l'agudesa intel·lectual ni les condicions físiques que requereix el càrrec. Ho apunta una enquesta, poca broma, del The Washington Post i de l'ABC News, feta a un miler de nord-americans. La majoria, en canvi, sí que veuen Donald Trump en condicions. El 54% creuen que té les aptituds mentals i el 64% el veuen prou en forma físicament. Recordem que Joe Biden afronta la campanya per a la reelecció amb l'índex de suport més baixos de tota la seva carrera. Fa unes setmanes ja vam explicar que 6 de cada 10 nord-americans creuen que en cas de guanyar no arribarà al final del segon mandat perquè morirà abans. I encara als Estats Units, Biden ha demanat prohibir els rifles d'assalt després de la massacre en un centre comercial d'Allen, a Texas. La matinada de dissabte a diumenge, un home armat va matar a trets 8 persones i en va ferir 7 més. Biden ho ha qualificat d'acte de violència sense cap sentit i ha tornat a reclamar al Congrés que implementi mesures per restringir l'accés a les armes. Mentrestant, les autoritats dels Estats Units ja han identificat l'autor del trets. És un home de 33 anys, presumptament neonazi, supremacista blanc, que va morir tirotejat per la policia després de l'atac. 19 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. D'aquí un moment parlarem d'un problema que tenen a Figueres amb les escombraries. Parlarem del Sálvame, perquè avui s'emetrà el primer Sálvame després que se sabés que Mediaset cancela el programa. I parlarem del Polònia, d'aquí uns moments.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs distància a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor,
demà canvio de feina. O de professió.
O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja fins al 24 de maig.
Citroën. Condicions a Citroën.es.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Quan viatges, descobreixes i experimentes olors i sabors que mai no havies tastat. I fins i tot acabes coneixent millor la gent que t'acompanya en el viatge. Que curiós, quan obres una ampolla de Ramon Bilbao passa el mateix. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca,
Tal com va tot, la hipoteca, fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a la Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAF. Tria congelat, tria la Sirena.
Queda molt poc. El pròxim 21 de maig torna la cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana by Hyundai, amb un recorregut emblemàtic i accessible per a tothom. Viu una jornada esportiva espectacular i a més emporta't un welcome pack i samarreta esportiva d'Àsics de regal. Inscriu-t'hi entrant a dir.cat/cursa. No esperis més, vine a la cursa diagonal de Barcelona.
A CESTE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESTE.es. CESTE, seguros de tu éxito.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos que han fet realitat tots els premiers per les nostres loteries al 2022, seria una cosa incalculable,
perquè... Un momentet, no. Serien concretament més de 1.371 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
Entesos. El 2022, des de l'11, hem repartit més de 1.371 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'11 toca molt i ens toca molts.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
L'Ajuntament de Figueres, són 9:15 del matí, continuem els apunts aquí al Món RAC1. Dèiem que l'Ajuntament de Figueres continua negociant amb els sindicats per aturar la vaga del servei de recollida d'escombraries que ja fa 10 dies que dura. Aquest cap de setmana ha contractat una empresa externa per netejar la ciutat després que la Generalitat hagi autoritzat a declarar l'emergència sanitària. De moment ja han recollit 190 tones de brossa, que és un 80% de la que hi havia acumulada. Mentrestant, continuen les negociacions amb els sindicats, que demanen que s'igualin els convenis de les dues empreses, una pública i l'altra mixta, que es divideixen les tasques de neteja. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, els acusa de convocar una vaga injusta i assegura que aquesta petició no té cap base legal.
El contingut de la convocatòria, al nostre entendre, no està dintre del marc legal vigent, bàsicament perquè estem parlant de dos convenis diferents i que treballadors d'una empresa s'agafin al conveni d'una altra empresa. Això a dia d'avui no és viable.
A més, també lamenta que durant la vaga no s'hagin complert els serveis mínims de neteja. I unes 300 persones es van manifestar ahir a Cornudella de Montsant, al Priorat, per exigir que s'endureixin les penes i que la justícia sigui més ràpida i efectiva en els casos d'atropellament de ciclistes a les carreteres. La protesta es va fer després de la mort d'un ciclista de 61 anys dissabte passat, atropellat a la C-242 per un conductor que anava begut i que va fugir. Avui s'emetrà el primer salvament després que se sabés que Mediaset cancela aquest programa. De fet, la notícia es va filtrar just després que s'acabés el directe de divendres a les 7 de la tarda a través del diari El Mundo. Per tant, avui podrem veure com reacciona l'equip després de saber la data de l'últim programa, que serà, recordem, el dia 16 de juny. Tot i això, ahir Jorge Javier Vázquez feia bromes sobre la cancel·lació. El presentador va penjar un vídeo a Instagram amb sa mare. El vídeo és curt i és una conversa en què la mare li pregunta pel seu futur.
Ni en el Día de la Madre puede estar tranquila, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a hacer?
Pues igual vuelvo al teatro.
¿Cómo te fue también la última vez?
L'ha escrit amb fam, amb Jorge, en què Jorge Javier Vázquez acompanya el vídeo, demana perdó a la mare per haver-li fotut el dia en l'aire. Tot plegat, com deien, després que El Mundo publiqués que Mediaset ha decidit fulminar Sálvame. És una notícia que no va agafar per sorpresa els treballadors, perquè ja hi havia sospites que podia passar. Tot i això, se'n van assabentar a través de la premsa. Ho reconeixia el Via Lliure de RAC1 de dissabte la col·laboradora del programa, Laura Fa.
sí que se'n parlava molt de que podria arribar aquest moment, però el que ens deien és que no era imminent, i jo trobo que hi havia infinitat de maneres de fer-ho i no que nosaltres ens assabentéssim per un diari que ha contribuït fortament a carregar-se el programa amb un titular, fin a la telebasura, no sé què diu El Mundo, fan ells bastanta escombraria com per tirar-nos a nosaltres això al damunt.
Això deia Laura Fa ahir al Via Lliure de RAC1. Mentrestant, Pablo Iglesias divendres va penjar un vídeo on deia que havien fitxat pel seu canal Red a Jorge Javier Vázquez. I va haver-hi molta gent que s'ho va creure. D'aquí uns mesos li preguntarem a Pablo Iglesias tot plegat. Tan bon punt s'acabi Sálvame durant la temporada televisiva. L'altra notícia, i aquí hi ha molta gent que veu un component polític electoral en la decisió de Mediaset, és que qui substituirà Jorge Javier Vázquez serà Ana Rosa Quintana. Segons la informació del Mundo, seria la que té més números d'agafar les regnes de les tardes de Telecinco. Aquest moviment deixa un buit a la programació matinal, però no a les tertúlies, que les continuarà fent, sembla, segons aquesta informació, Ana Rosa Quintana, però sí el programa en si que l'ocuparia Joaquim Prat amb un programa nou. Pel que fa a l'estiu, a la franja de Sálvame, Sandra Verneda farà un programa que es dirà Així és la vida. De fet, avui en parlarem d'aquest tema aquí al Monarracú, cap a quarts de 12, amb David Broc i amb Víctor Amela. A Liverpool ja ha començat oficialment el Festival d'Eurovisió. Aquest matí arrencaran els preparatius de les primeres semifinals del concurs després que més de 30.000 persones s'aplegueixin ahir al centre de Liverpool per veure el concert inaugural del certamen. Aquest era el moment més esperat, el retorn de la gran banda dels 80, Frankie's Goes to Hollywood, que només van tocar una sola cançó. També va ser molt celebrada l'actuació de les Atomic Kitten. Mare meva. Retorno al passat. Es reunien a les Atomic Kitten per l'ocasió després de triomfar a principis dels 2000 i encara va actuar un altre clàssic vintage, The Real Thing. Tots ells van compartir escenari amb llegendes eurovisives com Conchita Wurst o la guanyadora de l'any 2016 per Ucraïna, Jamala, que va protagonitzar el moment més emotiu de la nit. Va ser aquesta versió del clàssic dels Beatles amb la cantant anglesa Birdy, que van acompanyar amb un espectacle de drons que va formar el lema del festival d'aquest any, Units per la Música. Abans els protagonistes van ser els participants d'aquest any que van passar per la catifa turquesa i els parlaments institucionals. Va seguir tota la cerimònia l'enviat especial una setmana abans de RAC1 a Liverpool i el nostre Uribarri català, Jordi Ramos.
Al llarg de 4 hores i amb les millors gales, els 37 artistes que competiran pel micròfon de cristall van desfilar i entre 400 periodistes i un miler de fans escollits per sorteig presentant les seves candidatures. L'espanyola Blanca Paloma, que parteix cinquena a les apostes, es mostrava més especialment optimista.
Estic molt tranquil·la, com fins ara, crec que com si estiguem a casa, no? Perquè hem tingut molt bona acollida per la gent de Liverpool i del programa, de la BBC, i la veritat és dos assaigs han anat molt bé, estem preparades.
La gran favorita, però, encara és la representant de Suècia, Loreen, tot i que, com explicava ella mateixa a RAC1, de moment prefereix centrar-se en la feina.
My focus is the performance.
El meu objectiu és l'actuació, ets tu, no tinc temps per pensar en res més, així que pas a pas. És molta feina, però m'hi estic deixant la pell, ok?
But I'm working on it, ok?
El primer dels assajos generals de l'eliminatòria de demà serà a 2:45 de la tarda i encara se'n faran dos més abans de la gala.
Doncs així dona el tret de sortida del Festival d'Eurovisió 2023, una edició que seguirem molt a prop aquí a RAC1. Ho farem cada dia amb el Jordi Ramos en directe des de Liverpool i atenció perquè dissabte a la nit posarem la cirereta del pastís. A partir de 8:15, RAC1 reunirà un equip especial per retransmetre en directe tot allò que passi a la gran final del Festival d'Eurovisió en directe a RAC1.
RAC1. Aquest dissabte torna RACovisió. Un festival de ràdio per seguir el Festival d'Eurovisió. Acompanyeu-nos des de 8:45 en una nit de música i festa. Amb un equip format pel millor de cada casa. Jordi Armenteres, Albert Sort, Laura Grau, Òscar Nin, Xavi Puig, Ana Alfonso, Laia Flores i Jordi Ramos com a enviat especial a Liverpool. Tot conduït per Edu de Batlle, amb premis i públic a l'estudi. Voleu venir a veure Eurovisió amb nosaltres? Envieu un correu electrònic a racu@racu.net. Aquest dissabte, abaixeu la tele i apugeu la ràdio perquè torna RACUvisió.
12 points to...
RAC 1. Tots som 1.
Un moment. Sentim bé? Edu de Batlle és qui porta tota la transmissió d'Eurovisió? I en Alfonso, també? Òscar Nin? Laura Grau? Estic... Perdó, i Xavi Puig? Bueno, dissabte a partir de 4:15 de la tarda, però a quina hora comença això? A 4:15 de la tarda? Bueno, tots a escoltar la final del Festival d'Eurovisió, aquí a RAC 1. 6 minuts i les 9, la vaga de guionistes dels Estats Units endarrereix l'estrena de l'última temporada de Stranger Things. La setmana passada havia de començar la producció de la cinquena entrega de la sèrie de Netflix, però els creadors, els germans Duffer, han anunciat que de moment no ho podran fer a causa de la vaga. El problema, diu, és que els guions es van fent i refent mentre es graven les temporades. Per això esperen que s'arribi ràpidament a un acord. El cas de Stranger Things, però, no és l'únic que ha provocat aquesta aturada. La vaga també ha afectat Cobra Kai, que ha hagut d'aturar el procés de producció de la sisena i última temporada. Igual que Yellow Jackets, en aquest cas, els guionistes n'estaven preparant la tercera temporada. A banda, també s'han vist afectades altres sèries que estan cuinant una temporada nova, com American Horror Story o Big Mouth, o fins i tot pel·lícules noves, com l'adaptació de Blade, que està produint Marvel. A més, també estan tenint problemes els late nights televisius de grans noms com Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon o Stephen Colbert, entre d'altres, que han d'emetre reposicions per guanyar temps. De fet, quan van començar la vaga, quedaven 3 episodis per acabar la 48a temporada del Saturday Night Live, però ara han quedat penjats, els dos últims no estan ni gravats i des del programa ja han dit que no els enregistraran fins que se solucioni la situació dels guionistes. Aquesta nit s'ha més a la Sexta, l'últim episodi d'aquesta temporada de Lo de Évole. L'últim entrevistat ha estat l'exactor porno Nacho Vidal, primer en una conversa en un centre de desintoxicació de Dosrius i després des de casa seva, ja fora del centre. Un Nacho Vidal que en tot moment es mostra disposat a deixar enrere el seu personatge i començar a ser Ignacio Jordá, la persona que hi ha darrere de l'actor. D'alguna manera ha volgut redimir-se recordant als joves que totes les escenes que ha gravat al llarg de la seva carrera han estat amb el consentiment de la dona amb qui mantenia relacions. Per això diu que és molt important saber diferenciar entre la ficció de la pornografia i les relacions sexuals de la vida real.
Todo lo que yo he hecho es una película que no es real, o sea, no te creas lo que está pasando porque no es de verdad. O sea, todo lo que hacemos en las películas porno es entre dos personas que han quedado de acuerdo que lo quieren hacer. No se te ocurra ponerte a maltratar a ninguna persona, ni hombres, ni mujeres, ni niños, porque eso no es real. Estás viviendo en una película de cine. Esto es cine. No es real, es ficción.
Més enllà d'explicar els seus vicis, que els va portar fins a un centre de desintoxicació, Nacho Vidal també ha recordat el ritual que va fer amb un gripau verinós i que va acabar amb la mort d'una persona que feia el ritual amb ell. Ha remarcat que no el coneixia, que no és culpable de res i que cada dia carrega amb el fet que se li hagi mort un home a les mans.
Eso fue brutal. Eso fue muy fuerte. Eso fue demasiado fuerte. Y yo lo tengo ahí como dejado, porque soy muy resiliente y tal, pero cada vez que me acuerdo de la situación, yo estaba ahí solo con él, y lo que me di cuenta de él, la fortaleza que yo tengo, ¿sabes? Porque fue muy fuerte el ver esa persona que se está yendo y está en tus manos.
Nacho Vidal també li ha dit a Jordi Évole que va ser ell qui va entregar a la policia les proves perquè poguessin estudiar el cas amb totes les garanties. I ahir la nit també la Sexta, per si algú tenia algun dubte, la història de Ricky Martin, la noia, el gos, la melmelada, és falsa. Per si hi havia algun dubte, el programa Anatomia de la Mamen Mendizábal, la Sexta i codirigit per la Rosa Olucha, ha intentat explicar una de les grans falòrnies de la televisió Espanya, que va començar a córrer als 90. Tot va començar quan algú va dir que durant un dels programes de Sorpresa, Sorpresa, que llavors presentava la Concha Velasco, volien sorprendre una noia que li agradava molt Ricky Martin. Es deia que s'havien amagat càmeres a l'habitació de la menor i, en teoria, Ricky Martin havia de sortir de dins de l'armari, literal. La resta, noia melmelada i gos, és més que conegut. Unes imatges que ningú ha vist, però que tothom en va parlar. El director del programa, Giorgio Aresu, diu que es va repassar les cintes del dret i del revés pensant que se li havia pogut escapar.
Veo la publicidad entera.
todos los porque yo a ver si entre publicidad y publicidad ha salido una imagen y yo no la he visto. Volvía la publicidad minuto a minuto, me miré el programa minuto a minuto, volvía la publicidad minuto a minuto, nada, no había nada.
També es va mirar les cintes Javier Urra, fiscal de menors de la Comunitat de Madrid.
Yo vi el vídeo, pero no vi nada. No había nada.
Ja està. El cas del vídeo va arribar a la fiscalia perquè Prodeni, que és una associació que diu que defensa els drets dels nens i la nena, va presentar una denúncia per unes imatges inexistents. La denúncia estava escrita amb tota mena de detalls, però evidentment eren tots inventats, així ho explicava Urra.
Este fue un hecho lamentable, por eso estamos hablando de él, porque yo en toda mi carrera profesional no me he encontrado con otro hecho tan terrible. Cuidado con denunciar cosas que no están probadas o que uno cree o imagina porque entras en los ámbitos de la calumnia y donde dañas a terceros.
Ni l'equip de Sorpresa Sorpresa ni la direcció d'Antena 3 han sabut mai qui va escampar la notícia falsa sobre el programa, però...